Imagina't un Montblau, imagina't un bon dissabte i diumenge per tots vostès, aquí a Ràdio Falset, Priorem Priorat. Des de 2008 és el 9è any i 8è curs cultural que estem amb vosaltres, és el programa mensual número 70. Avui, Priorem Priorat, Ràdio Falset. El proper dia 28 de maig, d'aquí pràcticament dues setmanes, és a dir, estem avui a dia 7, tres setmanes, tindrem la trobada d'associacions de la UNESCO. Assistirà Jesús Sanz, representant de l'Associació UNESCO de Lleida, i ens trobarem a Cabassers a les 6 de la tarda per parlar sobre un tema, el diàleg de tota classe, el diàleg interreligiós i intercultural amb el suport de la UNESCO. Aquí a Ràdio Falset, el dia 28 de maig, comuniquem, per tant, que hi haurà aquesta trobada i que esteu tots convidats a Cabassers a les 6 de la tarda. Estem aquí a Priorem Priorat, les veus de les persones de la nostra comarca. Bon dia.
Hola, bon dia, Jaume Maria.
Hola, bon dia, Jaume Montalvo, alcalde de Lloar, que diu que teniu una trobada aquí, a Lloar.
Sí, avui mos passa una cursa motociclista, que li diuen la Rider 1000, la Rider 500. Són uns motoristes que fan uns 1.000 quilòmetres per tot Catalunya, i els altres 500 surten de Manresa, donen la tomb a les comarques de Tarragona, Lleida, Girona i tornen a Manresa durant tot el dia.
Un exercici, no?, motorístic, no?, també?
Sí, al Lloar mai havíem tingut tantes motos de cop. N'han passat ja més de 1.000.
Ostres, doncs bé, podem dir que avui el Lloar és la capital de les motos de Catalunya, no?
Això mateix, sí. També, portem des de les 7 del matí al peu del canó.
Molt bé. També, quina notícia tens del Consell Comarcal?
Pues hem decidit, bueno, ja estàvem considerant des de la creació l'any passat de la distinció comarcal, primer se li va otorgar la Neus Català dels Guiamets, per tots coneguda, i ara pensem que la persona que també s'ho mereix és el Jaume Sabater Lentorn, que tots el coneixeu. És un escriptor d'aquí del Lloar, nascut al Lloar, però que ha prestat els serveis a molts ajuntaments i cooperatives de la comarca. Ha escrit molts llibres d'investigació, tant onomàstica com de costums i antropologia de tots aquests pobles, del Priorat, i crec que és una persona que es mereix tindre també aquesta distinció, perquè ha divulgat abastament la història i les costums del Priorat.
Aquí ha fet treballs al voltant de costums, de persones emigrants que han tingut d'emigrar dels pobles del Priorat a fora, recordant Escaladei, la Consolació, també com a centre d'interès, té uns 30 llibres, no? Uns 30 llibres, sí, tot al voltant de la comarca. I això, se sap més alguna notícia més? Quan li donaran?
Bé, segurament, bueno, encara estem en fase embrionària, poguéssim dir, a veure com ho organitzem. No sabem si ho farem a Falset o a Lloar, depèn de la gent. És bo que ho anem difonguent per veure quanta gent podem arroplegar, gent interessada en la història i la cultura de la comarca. si tot va bé, fora el 18 de juny, en principi, si no es canvia la data.
Vale, molt bé.
Falta confirmar, de totes maneres, si serà a Falset o serà aquí al Lloar.
Vale,
segurament serà a Falset, perquè és una cosa d'àmbit comarcal.
Bueno, si és de comarcal, sí, no? Allí a l'artesana, no? Però, a veure, ja ho sap ell, ell o Jaume, ho sap això?
Bé, la família ho sap, suposo que li hauran dit, però bé, volem que sigui una mica sorpresa.
Bueno,
la família bueno. N'està assabentada. Sí.
No, perquè ara també l'entrevistaré amb ell, però bueno, parlarem d'altres coses. Eh?
Sí,
sobretot de cara a l'estiu, a la festa major que feu, o al voltant de la festa major, també de fer un acte pues, una mica ja de comiat per ell, també, que ho necessita.
Sí.
I en parlarem. Doncs bé, Jaume Montalvo del Lloar, aquí a Priorem Priorat. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
Editorial Rareta, la gent l'esperança, en què el puc ajudar?
Sí, miri, jo volia publicar una novel·la.
Ui, doncs el poso en espera, un moment.
El Còdec de Vinci, 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 el Còdec de Vinci,
Sap què?
Sí, hola, bon dia.
Bon dia.
Hola, Maricinta, què tal? Com estem?
Bé, Ferran, bon dia, i tu?
Sí, bueno, mira, estem aquí a Priorem Priorat, les veus de persones del voltant de la comarca o com a projecció del nivell de Catalunya. I en aquesta qüestió és per parlar com a escritora i empresària i que també pues, ha estat una tasca que has dut a la teva vida i que ara al final has fet un llibre nou, no? Un llibre, el segon llibre, com si diguéssim, no?
Sí, el segon llibre, sí.
Sí. Ah, bé, en principi, tu com a empresària i al voltant del mal de cervicals,
sí.
En poques paraules, què ens podries dir que vas aportar com a inventora i com a empresària?
Bueno, pues vaig aportar lo següent. La cosa va començar que jo vaig tenir un accident a Barcelona, a la Diagonal, i això em va costar una fuetada cervical impressionant. Per dir-ho amb poques paraules, vaig començar una odissea de visites a traumatòlegs i tots em deien igual. Doni gràcies que ha salvat la vida, perquè l'accident va ser molt fort. Jo parada amb un semàforo i un senyor que em va picar 80 pel darrere. Llavors, clar, d'allà vaig anar per al clínic i com te dic, pues, les visites als traumatòlegs, l'un em deia que havia tingut sort, l'altre també em deia que havia tingut sort i la solució era calmants i antiinflamatoris per reduir el dolor, que era molt fort, no? I a més em feien dormir amb un collarín. Jo que sóc modelista, pues, vaig començar a pensar que aquella no era la solució i vaig idear-me una peça que, feta a la meva mida, em recolzés correctament les cervicals, almenys a l'hora de dormir, per poder dormir sense el collarín, no? Bueno, pues, quan vaig aconseguir la peça que jo tenia al cap i que anava perfeccionant en mica, doncs vaig trobar que la milloria era molt, molt bona i que, bueno, que tenia algo a les meves mans que ho havia d'experimentar amb altres persones. Llavors, qualsevol persona que del meu voltant es queixava de cervicals o de mal d'esquena, la part alta, i pues, li vaig proposar de fer-li aquest suport cervical, no?, per dormir. I bé, després d'experimentar amb unes quantes persones gratuïtament, perquè tot això ho pagava de la meva butxaca, doncs amb els resultats que això va comportar, llavors ja em vaig plantejar de muntar una empresa petita, però per continuar fent una investigació ja a un altre nivell. Vaig arribar amb aquesta empresa a fer 1.470 concretament suports cervicals, tots ells amb un resultat molt positiu, amb un 99,99%, i bueno, vaig intentar donar-ho a conèixer a l'administració i als metges, als traumatòlegs més, de més renom a Barcelona. Bueno, pues no en vaig sortir, o sigui que em vaig trobar amb un munt de parets al meu davant, i a partir d'aquí vaig escriure el llibre que es titula El dolor d'espalda en el muro de la vergüenza, i que es va vendre per tot Espanya en aquells moments, no? I que va tenir un cert èxit. Encara penso que se'n va fer una edició del 2005, i em penso que encara es pot trobar per internet en algun lloc, no? El més rellevant d'aquesta història va ser un article que va publicar en Jordi MR de La Verdad Digital, que amb el títol del dolor d'espalda en el muro de la vergüenza, pues va deixar constància, i això ho pot trobar tothom per internet, o sigui, simplement s'han de posar dintre de la revista de Verdad Digital i tocar el dolor d'espalda en el muro de la vergüenza, no? I a partir d'aquí, pues, explica la meva trajectòria de com jo vaig tenir la osadia de donar resposta a un problema que, bueno, que els metges no contemplaven ni tenien intenció de contemplar-ho, i que l'administració tampoc. Aquí aquesta persona amb aquest article explica clarament quins són els interessos farmacèutics, i bueno, i aquí està el meu llibre i aquest article que recolza aquesta publicació. I bé, no sé si he aclarit alguna cosa.
Aleshores, mira, és molt interessant, perquè tens un problema, sí. Busquem les solucions, a nivell mèdic, doncs, tot és una solució de medicaments i històries que més aviat te perjudiquen a nivell de salut, i per tant tu, des del meu punt de vista, ets un exemple del que s'ha de fer davant de les problemàtiques, no? Nosaltres també estem amb el dol del fracàs escolar, sí. I tenim en marxa el COPEL, l'OASIS, però bueno, ens trobem un munt de barreres, bueno, no és per explicar-ho ara, perquè el que és més important que expliquis és el teu nou llibre, com es diu?
El meu nou llibre es titula, acaba de sortir,
Sí.
O sigui, ha sortit per Sant Jordi, es titula Els Mossos que van salvar Montserrat.
Molt bé, i això en què consisteix? Què van fer els Mossos en aquell moment?
Els Mossos en aquell moment, o sigui, el llibre comença explicant la història del meu pare des de que va néixer fins que va morir. Durant una etapa de la seva vida, el meu pare, que no tenia cap intenció de jove, de molt jove, de ser mosso d'esquadra, sí que als 34 anys s'ho va plantejar per una sèrie de circumstàncies que van concórrer a la seva vida, i llavors va decidir fer-se mosso d'esquadra perquè això li anava amb ell, no? Pel seu caràcter. O sigui, estàvem en plena república, a ell li agradaven, era un lluitador per les causes justes, estava afiliat a Esquerra Republicana aquí a Tarragona. El seu caràcter era per fer una feina com aquesta, no? I fer-la amb tota la dignitat i amb tot l'honor. Llavors el meu pare entra al cos de Mossos d'Esquadra l'1 d'agost del 1935, en plena república, i com sabeu, el 1936 es declara la guerra, no? El 17 de juliol, 17, 18, van ser convocats uns quants Mossos que van anar cercant a diferents pobles que estaven destinats, i 14 d'ells els van preparar a Barcelona molt poques hores, El vostre destí immediat és a Montserrat, perquè s'estan cremant esglésies, s'està cremant tot el que sigui de qualsevol signe religiós, i també per la vida dels monjos a Montserrat, no? Bé, van arribar el dia 21 de matinada, quasi sense haver dormit, van descansar una estona a Monistrol, i quasi sense haver dormit, doncs van pujar cap a Montserrat a prendre possessions per defensar el monestir. I efectivament, bueno, ells sabien que allà hi havia uns monjos que estaven desperdigats per aquelles muntanyes, però aquest era una funció secundària, per dir-ho d'alguna manera. El primer que s'havia de fer, com que sabien que pujarien a destruir el monestir i a cremar-lo els anarquistes, doncs bé, es van aposentar, o sigui, van tancar els portalons, els dos portalons, tant el que es pot pujar per les escales des de la carretera i també el portaló que es pot accedir...
Maria Cinta, espera't, sí, tot això ja ho llegirem a la novel·la, perquè, bueno, la novel·la basada en fets reals, no?
Sí, sí, basada en fets reals.
Però llavors, a veure, l'important és que ells van fer una importància del salvament artístic, del històric, no?, del lloc.
Sí, van salvar el monestir.
Que, per exemple, jo que sé, a Falset, doncs no va, el Salvador Estremifà no va poder fer, vull dir, van vindre, el van afusellar o van matar.
Sí.
Allí van tindre el detall o la delicadesa, o digue-li que vulguis, d'enviar uns Mossos d'Esquadra a vigilar aquell allò, i després també van salvar persones, no? Van salvar monjos també, no?
Sí, sí, sí. Bueno, el fet de que s'enviessin aquests Mossos a Montserrat, un dels quals era el meu pare, va ser perquè a Barcelona, en el domicili que els monjos tenien a la Ronda Sant Pere número 7, allà ja n'havien assassinat a 20. O sigui que els van segrestar del domicili que tenien, i se'ls van emportar una mica de passeig, per dir-ho d'alguna manera, que era com feien llavors aquestes coses, i els van assassinar. Aquest fet va ser el que va ocasionar que la Generalitat enviés aquests 14 Mossos a Montserrat, i un cop van poder parar que es cremés el monestir, i van fer retornar els anarquistes pel mateix camí que havien tornat sense haver aconseguit el seu objectiu. Llavors es van dedicar a anar a cercar per aquelles muntanyes les que estaven desperdigats i armats, cadascun d'ells, una trentena de monjos que quedaven per allà. Bé, fins quan van treballar i els van buscar, fins que els van localitzar tots, que els van fer entendre que no tenien que tema per la seva vida, que molt al contrari, que el que anaven era recolzar-los i a salvar-los, i a partir d'aquí pues, els van anar traslladant cap a Barcelona, viatge que va ser molt difícil al passar per Esparreguera perquè hi havia un control molt rigorós. En un dels viatges el meu pare es va trobar en què li van preguntar qui són aquests que porteu, i el meu pare, pues, irònicament, els va contestar i somrient, els hi va, com si els hi fes costat, no? Pues que no ho veieu, que són monjos. Perquè, clar, encara que anaven vestits de paisà, la cara els delatava, no? I el susto que portaven al damunt.
De manera, Cinta, mira, que anirem perquè anem, això és important, per tant hem de crear aquesta curiositat de llegir el llibre, perquè aquestes coses són molt interessants.
Sí.
Després m'agradaria que diguessis, però no ho diguis tot, perquè és interessant la compra del llibre o la lectura del llibre.
Sí.
El tresor de l'estat espanyol, què feia a Barcelona? Ho parles,
no,
això, el llibre?
El tresor espanyol va anar a parar a Montserrat. O sigui, a finals del 38... Tot el tresor, o sigui, les reunions polítiques amb la Sanya, el Negrín, Companys, etc., es feien a Montserrat. Entre aquestes reunions també, no sé què hi figurava, però també hi havia el Florenci Pujol, pare del que després va ser president de Catalunya, no? D'en Jordi Pujol. Llavors, en un moment determinat, a finals del 1938, i això ho vaig presenciar jo mateixa, pues va aparèixer tota una rècola de camions que portaven el tresor espanyol. Què va passar amb tot aquest tresor? Jo el vaig veure arribar, però ja no el vaig veure marxar, perquè el meu pare va ser destinat a Barcelona i vam haver de marxar. Això és tot el que jo puc explicar del tresor espanyol.
Oh, i després deixem un interrogant perquè també hi ha uns altres detalls, que bueno, això ho diu el llibre, i per tant això. El dia, em sembla que és el dia 19 de maig, presentarem el teu llibre, presentaré el teu, i serà un honor per mi
sí.
presentar-lo a l'Ateneu de Tarragona.
Sí.
I aleshores allí ja esbrinarem més en profunditat, però realment no sols el llibre, sinó la teva vida és tot un món de passió, perquè a veure, tens un problema, busques una solució, inventes, ajudes, te trobes una barrera de gent a veure, inculta i gent que no és sensible als problemes de la gent i al final doncs, tu surts amb la teva i ho tires endavant. Després és clar, vas fer un llibre en plan denúncia, perquè és el més lògic que es pot fer en aquest país, l'únic que podem fer és parlar de tota la corrupció que tenim
sí, sí,
i al damunt fas el llibre de ton pare, dedicat a ton pare de totes aquestes dades al voltant. Per tant, ha estat un honor que estiguis amb nosaltres aquí a Priorem Priorat i que si hi ha persones que tenen mal de cervicals o tenen altres problemes, que sàpiguis que ho fem difusió perquè vostè que està escoltant sàpiguis que pot haver solucions. L'altra cosa és que hi hagi voluntat dels interessos comercials de la farmacèutica, industrials i totes les històries de buscar solucions a les persones. I aquest és el camp de batalla que portarem.
Val, doncs moltíssimes gràcies. L'honor ha sigut meu de que se'm pregunti tot allò que jo tinc al pap i que vull dir i que se'm permet dir-ho afortunadament. I moltíssimes gràcies per tot el que m'heu preguntat i també vull dir que el llibre ve recolzat en cada moment històric per uns peus de pàgina que els ha fet un historiador, un doctor en història contemporània que es diu Antoni Lardín, que possiblement també estarà el dia 19 a l'Ateneu de Tarragona.
Molt bé, doncs bé, imagina't un nou món, imagina't les persones que lluitem. Moltes gràcies, Maria Cinta.
Gràcies.
Seguim aquí amb Priorem Priorat, Ràdio Falset.
És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial.
Bé, acabem ja aquí el programa. Avui ha parlat Jaume Montalvo, alcalde del Lloar. També hem imprevist, ja parlarem el proper programa, que serà el dia 5 de juny, bueno, el 4 de juny, el proper dissabte, 4 de juny, a les 3:15 del matí, aquí a Priorem Priorat. També hem de dir que el dia 5 de juny, Josep Enric Peris, músic i compositor, farà una xerrada al migdia al Cafè de Cabassers. També hem de dir, avui ha sigut és la capital de les motos de Catalunya, el Lloar. Parlarem també amb Jaume Sabater al proper programa. Avui també ens ha parlat Cinta Castelló, empresària, inventora i escritora. Al proper programa ja parlarem també amb Consol Bericat, que és cantant de coral del Conservatori de Música i que coneix molt bé el Josep Enric. Tot això ja serà el proper dissabte, el primer dissabte del mes de juny, el dia 4 de juny, a 3:15 del matí. Priorem Priorat. Simplement recordem que la trobada de l'UNESCO serà el 28 de maig a les 6 de la tarda a Cabassers. El 3 de juliol hi haurà l'EVA, com se celebra cada any, la primera setmana, però el dia 3 serà el dia del fòrum, que si vol participar algú, a les 11 del matí es poden fer intervencions al fòrum del públic. L'EVA del Paradell de la Teixeta. I res més, ja acabem aquí a Priorem Priorat, Ràdio Falset, un programa mensual perquè les veus de les persones són el més important. Aquí, Ràdio Falset, Priorem Priorat.
Passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques...